La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dimecres 21 de desembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de la ràdio, un català que també celebra que avui Mercè Regà fa 40 tacos. Més o menys. Gairebé sona bé. Encetem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Ros. Núria Ros, què tal?
Bona tarda. Hola, bona tarda.
A la sotsdirecció d'aquest programa, André González i Nina Agustí al guió, i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia, o gairebé, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. David Morral, fot-li, David.
La Caravana, amb Joan Trias.
Sona bé aquest pito, eh?
No gaire.
No, s'ha enfonsat. I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, com dèiem, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la gravé?
Doncs avui, com a bons periodistes que som, parlarem de la carrera del periodisme.
Ui.
Com la recordeu? Us empenediu d'haver-la estudiat? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia us preguntem pel regal més estrany que us han fet mai. Ara que venen festes, volem recordar que a vegades no l'encertem massa. Quedeu-vos, perquè hi ha regals ben curiosos.
És dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència. Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda, i un dia més a la caravana farà camí cap a l'espai per parlar amb Ariadna Ferrés, que treballa al Centre de Vol Espacial Goddard de la NASA i a l'Institut d'Heliofísica Planetària Goddard a Greenville, que és a l'estat de Maryland dels Estats Units, des de fa més de 5 anys. A més, també formarà part del projecte Hipàtia 1, una simulació de viatge a Mart.
Hora de preguntar-nos qui pujarà també avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'actor Francesc Ferrer, que ens ve a parlar de la comèdia teatral La Salsa, una comèdia que explica la història de dues ancianes que, en descobrir per error l'elixir de la joventut, decideixen fer tot el que no van fer en la seva joventut i que representa a l'Aquitània Teatre fins al 18 de febrer. Amb Francesc Ferrer parlarem de La Salsa, però també de l'estat del teatre català i de la comèdia.
I a partir de 4:45 de la tarda, Nina...
Un dimecres més parlarem de qüestions quotidianes amb David Balaguer. Avui el tema seran els famosos àpats de Nadal. A més, descobrirem una setmana més quin ha estat el seu encàrrec per Olma Giró.
I a la darrera hora de programa, a la caravana, anirem cap a la Bodega Bartolí i descobrirem la lectura en ruta d'avui.
Doncs sí, des del bar Bodega Bartolí conversarem amb l'alcaldable per la ciutat de Barcelona, les properes municipals per Esquerra Republicana, Ernest Maragall. I a més, també descobrirem la vida secreta de Sílvia Nolan a través del llibre que ens presenta la seva escriptora Núria Prades.
Doncs tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda. Hora de saber, Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a l'Ariadna Ferrés, la científica que avui obre el capó de la caravana. I veureu, crec que mai me n'havia adonat del que costa pronunciar matemàtic en anglès. Mathematician.
Ui!
Mathematician.
Sí. Dic això perquè... Ho té a la seva biografia, i quan l'estava llegint dic, ostres, realment els anglesos s'ho posen bastant complicat, eh?
Sí, sí.
Però anem al gra. Com sabeu, ella treballa a la NASA i això implica estar als Estats Units, però ella és d'aquí. Aleshores, la meva pregunta és, per què tens fotos al teu Instagram fent el guiri per Barcelona?
Home, perquè quan
fent
ve...
Fent el guiri?
Sí,
clar, quan bastant. Ve, doncs li agrada gaudir de casa seva, segurament.
Clar.
Suposo, però a veure, això és del juny del 2019 i se la veu, per exemple, a ella al Parc Güell o davant de la Sagrada Família. A veure, tots hem fet alguna vegada el guiri per Barcelona, però tampoc cal posar-ho a les teves xarxes.
Sí, home, sí.
No.
Que fa alegria.
Fa ciutat.
Ai.
Fa bonic, no? Per dir
què
alguna
voleu que us digui? En fi, per gustos colors. I aquí m'aturo perquè, clar, jo en veure la fotografia que té penjada del 13 de desembre del 2017, doncs m'he mort d'en bé, jo. Us he de dir, us he de ser molt sincer.
Sí,
I és que és una fotografia de la pista de gel del Rockefeller Center.
Mm. Ai, la baba, Andreu.
Sí.
Jo hi he patinat.
Saps què? Sí?
Sí, has patinat.
Increïble.
Jo, és un dels meus somnis...
Núria Ros, agafa i marxo.
Sí, sí, és un dels meus somnis anar-hi per Nadal.
Sí, jo també.
Increïble.
T'estic odiant molt ara mateix.
Sí, però molta gent, sí. O què, Núria? Com? Molta gent?
Sí, hi havia molta gent, o què?
Sí, home, clar. Clar,
però és que segur que hi va tothom allà.
Sí, però està bé, perquè limita l'entrada, no? Vull dir.
Ah, val. Sí.
Ai, és això que deia el Joan, és que per mi és una de les fantasies nadalenques de la meva vida.
Ara que dius això de les pistes de gel, t'he de donar la raó perquè ahir vaig estar a la illa Diagonal i vaig veure la pista de gel i allò era terra,
sintètica,
eh?
No?
Sí, sí.
Terra, terra.
Ho havia de dir, sí.
Sí, sí, no, no. A mi tampoc m'agraden aquestes pistes. Això sí, us he de dir que l'aprovo perquè no té cap mena de vergonya en penjar fotos fent una mica el tonto, amb cascs, per exemple, de la NASA, que jo també ho faria si treballés.
Home, home, clar.
Home, clar.
I perquè tot, i ja no està per aquí sempre, no perd l'acostum de cagar el tio.
Oh, que bé.
Molt bé, sí. Digues que sí.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us porto un toc a l'hora de vestir. Mireu, no puc veure combinat, ni combinar-ho jo, dues marques en concret, Adidas i Nike.
Ah, no, puc. Clar. És pecat, eh, això?
Sí, em fa molt mal als ulls, la veritat. Sí? Ni que siguin, és a dir, ni que siguin del mateix color, no puc veure dues peces de roba conjuntades d'una marca i d'una altra. Sobretot d'aquestes dues.
Com si tinguessis una Coca-Cola i una Pepsi, saps?
Exacte.
A la mà. Què vol dir això, que tu conjuntes sempre amb la mateixa marca?
No, 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 no. És a dir, només em passem aquestes dues marques,
ah, val,
amb
val,
Nike i Adidas.
Perquè clar, tenen una rivalitat molt gran, Joan, no ho estan entenent, eh?
No sé.
Una cara, és... mare meva.
A veure, jo tampoc de vegades entenc els meus tocs, no passa res.
Jo ho entenc, aquest, Andreu, t'entenc.
Molt bé, Nina.
Va, odies la gent que...
Doncs ho diu la gent que veu Monster. O sigui,
sí, jo també.
No,
jo
no,
també.
Entenc, no entenc per què, des de cada vegada més joves, veuen aquesta beguda.
Una cosa,
o sigui, que
estranya,
algú m'ho expliqui.
Ben bé que no saps de què està fet, això.
Sí.
De taurina.
De portar taurina. Moltes coses dolentes.
Sí. Sí. Si no que beguin Red Bull, no és el mateix?
No, sí, però és que tant se val una cosa i l'altra.
El Red Bull també és molt
dolent. Per allà, per l'Ester diu que és més barat el...
Això és perquè el seu fill en deu veure, de l'Ester.
El Red Bull.
No, diu que no, diu que no.
Ah? Ai, no sé. No.
Millor, millor que no em begui, Ester, eh?
Va, en canvi, què et fa feliç?
Doncs mira, em fa molt feliç quan una persona es posi davant la porta del metro pensant que és per on es sortirà i de cop freni el metro i se n'adoni que és a l'altre costat.
M'encanta.
Això em passa molt,
sí,
a mi, eh?
O sigui, gràcies, em fan feliç les petites decepcions de la gent.
Però hi ha indicadors, que diuen...
Cruel!
Sí. A veure, dit així queda molt lleig, no?
Sí.
Però no, realment no és això, sinó que em fa feliç quan veig una acció d'una persona que jo diria tierra, trágame.
Però posa, per on has de sortir.
Sí, tu posa.
Hi ha fletxetes que ho marquen. Però Joan?
Gaudeixes amb la mala estona d'una altra.
Sí. Sí. L'Andreu és així.
Perquè a mi em passa sovint, això, llavors. Jo ja estic acostumat.
Propòsit d'ahir, què?
Doncs el propòsit d'ahir... Mireu, us porto una mala notícia, perquè era fer un pastís pel sopar nadalenc del pis, no?
Sí.
No en faré, perquè he dit que porto una notícia trista, però realment no ho és per mi. Però el meu propòsit s'ha anat una mica a pastar fang, perquè ahir la meva companya de pis va dir que faria un cheesecake. Ah. I clar, comparat amb un pastís meu,
tu diràs,
doncs millor que el faci ella, no?
T'han salvat una miqueta, eh?
Sí, la veritat és que sí.
Nou propòsit per avui?
Doncs comença a saber què li puc regalar a la meva àvia, que és l'única que no té cap regal i és l'única de la família que és complicada com ella sola.
Ai, sí que ai, és ai, complicada, ai, eh?
Així que...
I si li preguntes? Sí.
Pensem-hi, pensem-hi.
Ai, no. Llavors per tota la gràcia, Nina.
Va, ja en parlarem després.
Sí?
Val.
Sí.
Va. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Vuit minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Obrim també la cara B en aquest programa. Ja ho sabeu, totes aquelles notícies i informacions que no hi entren en un informatiu normal. Què ens portes avui, Núria?
Doncs avui comencem parlant de periodisme, val?
Ui,
i la pregunta que us faré m'agrada perquè, clar, treballem d'això, no?
Sí.
Va, Andreu, Nina, Joan, els que estem aquí bàsicament. Resposta ràpida. Us en penediu d'haver estudiat periodisme o de treballar com a periodistes?
No.
No.
No, de treballar-hi no.
D'estudiar sí, de treballar-hi sí? No.
Per què? Argument breu.
És que la
semblo
veritat...
una professora.
No sé per on començar, Núria Ros. Tu?
Jo no me'n penedeixo. No?
Jo recordeu que ahir Mercè Montalà deia la meva passió és el doblatge i m'hi vaig poder dedicar.
Sí.
Doncs una miqueta em passa el mateix amb la ràdio.
Que bonic.
Sí.
Doncs et vinc a destrossar aquest moment bonic.
No!
Perquè precisament com que sou periodistes i us qüestioneu les coses, no? Com a bons periodistes direu, i ara aquesta perquè ens fa aquesta pregunta, no? Doncs perquè molta atenció, segons una enquesta que ha fet el Ciper Cruiter, una mica complicat, que és un mercat de treball en línia per sol·licitants de feina i empreses líder als Estats Units, doncs molta atenció perquè el periodisme és la carrera que més persones s'empenedeixen d'haver estudiat.
Patapam.
Què?
Molt bé.
Davallada del periodisme.
És que la gent...
Davallada no, però de la gent que ho vol fer, sí.
Aquí passa una mica amb la psicologia. La gent s'hi fica per postureig. Saps què podria?
Sí?
Podria ser.
Sí. Llavors passen aquestes coses. Bé, i també podria ser per una mica com ho ven a les universitats, no?
Ah,
per aquí aniria una miqueta el teu argument, potser.
No, tampoc.
Bueno, quan el tinguis, m'envies
sí,
un WhatsApp.
Sí, ja un WhatsApp.
I 5 minutets acabo, per si vols anar pensant. Val. Us he de dir que aquesta important, aquesta enquesta de la que us parlava és important, vull dir, no és una enquesta qualsevol, si tenim en compte que mostra tots els graus, no?, universitaris, amb més i menys persones penedides d'haver-los estudiat.
Està molt bé, això.
Però si anem a desgranar el resultat, alerta, perquè l'enquesta revela que un 87%,
oh, 87,
vaja. Us ha quedat clar? 87% dels graduats en periodisme triarien una carrera diferent si poguessin.
Clar,
és bèstia.
Veiem una cosa, als Estats Units el periodisme va una mica diferent al d'aquí, i per tant, no sé si jo m'empanelaria també, els Estats
Units. Sí, és que jo no sé com va allà.
Ja tinc la meva resposta, Núria Ros. Vols que te la digui?
Sí.
Perquè crec que ens van estafar una miqueta a la nostra universitat en tema sortida laboral.
Ah, no direm la universitat.
No, clar que no.
I seguit del periodisme, per si us interessa, doncs hi ha la sociologia, val? Amb un 72% de penedits. M'encanta dir, de doncs, penedits.
Ha de ser xula, la sociologia.
Sí, de fet, a la carrera de periodisme fa sociologia,
sí,
eh? Vull
miqueta.
Dir, va molt de la mà, no? Per tant, en línies generals, podríem dir que el periodisme i la sociologia són les carreres menys... com us ho diria, estimades, no?, pels seus estudiants. I encara hi ha més, perquè en aquest top 10 complementen en ordre descendent, val?, les belles arts, no m'ho esperava, comunicacions, és a dir, tot el món de la comunicació en general.
Està fatal, això, eh?
Està fatal.
Cosites.
Educació, val?, llavors hi ha màrqueting, carreres mèdiques i assistencials, ciències polítiques,
no m'estranya,
biologia i llengua, i llavors literatura anglesa, val? I al costat contrari, doncs, hi ha la informàtica, la criminologia i enginyeria, que són aquelles carreres amb menys penediment. De fet, crec que tothom té un amic o amiga que ha volgut estudiar criminologia algú de la seva vida.
Sí, sí, estic
les meves amigues...
Diso.
A mi m'agradaria, també.
Jo en tinc.
Sí, a mi no.
Doncs
però
mira,
bé.
Això els dimarts, si preguntes o a Rosa
Correcte.
Vinyes o a qualsevol persona que vingui... Mm. I ja ho tenim, això.
Doncs sí. I ja per acabar amb aquesta notícia, dir-vos que un dels economistes principals del mercat de treball que ha fet l'enquesta assegura que els joves es poden sentir atrets per una carrera particular abans d'anar a la universitat. Uh-huh. Però que, clar, que quan ens graduem, doncs la realitat ens colpeja. És una mica la línia del que dèieu vosaltres.
Sí, exacte.
Sí.
Qualsevol
una veritat com un temple, tot i que jo crec que nosaltres podem estar contents, no?
Ja,
perquè estem fent la caravana, res més, millor. Vinga, seguim, perquè en un dia com el d'avui també hem de parlar de l'Argentina, de Leo Messi, eh?
Home.
No d'Argentina i Leo Messi, sinó de l'Argentina, de Leo Messi. I és que només cal tenir dues orelles o un ordinador i un mòbil per veure que ahir Buenos Aires va viure una jornada històrica, no?, per aquesta rua de celebració de la victòria d'Argentina al Mundial.
Sí,
això
senyora.
Sap tothom, que va guanyar el Mundial. De fet, si mireu si la jornada va ser històrica, que s'ha convertit en la concentració de persones més gran mai abans registrada a la ciutat, amb alerta gairebé 5 milions de persones.
Ah, 5 milions al carrer, eh?
4 gats, Mare gairebé meva. Res. Allò que vols anar a fer un regado i arribes en un moment,
cap paper terra.
Però clar, amb tantes persones i com som en general la societat, el món, doncs no pot sortir bé. No
clar.
Pot ser que amb 4 persones a vegades no surt bé, doncs
clar,
imagina't,
clar.
Val? I per què us dic això? Doncs perquè ahir dos aficionats van aprofitar el pas del vehicle descapotable, és a dir, l'autocar en el que viatjaven els jugadors, entre ells Messi, per intentar saltar-hi.
Home.
És que, de veritat, no podem celebrar les coses de manera normal.
No.
Ens hem de pinotar sempre.
Sí, sempre hi ha persones.
No puc entendre. Clar, què passa? D'aquests dos aficionats, eren dos, val? Un us he de dir que ho va aconseguir, val? I clar, va provocar rostres de sorpresa per part dels futbolistes. Vam dir, aquest, què fa aquí ara? No, no t'hem vist?
Clar.
Suar, els partits? No. Perquè, clar, es van trobar amb un intrus al mig de la festa. Però pel que fa a l'altre, doncs, el pobre va fer un salt, però no va arribar. Val? I, clar, què passa? Doncs que va sortir rebotat cap al terra, val? On hi havia desenes de seguidors acompanyant la rua. Us he de dir, amb tanta gent, amb una mica de sort, potser ni va tocar el terra.
Clar, clar.
No? Sí.
Possible, és possible.
I res, a hores d'ara, pel que he pogut llegir, es desconeix l'estat de salut d'aquesta persona que va caure al terra.
Sí.
Seguirem informant, però sí que us he de dir, posant-nos més serios, és que han mort dues persones en aquestes celebracions.
Déu-n'hi-do.
Vull dir...
Déu-n'hi-do.
I ja que us parlo de la rua, doncs que sapigueu que la ruta prevista, que era d'uns 30 quilòmetres, doncs havia de passar per unes parts de les ciutats i, com us deia, doncs sempre estem aquí per pifiar-la, per dir-ho finament, i la rua va haver de buscar una altra alternativa que, atenció, tampoc va tenir èxit. I van haver d'evacuar els jugadors amb helicòpter. Què us sembla?
Què m'estàs dient?
Que bèstia.
És tensió,
que divertit.
És metal, eh? Sí, sí.
Bé, i aquesta vindria a ser la notícia.
El garrulisme.
Hi ha moltes absolut. Imatges, d'aquesta rua. Sí, i, sí, hi ha una noia que surt al carrer només amb roba interior, que puja una farola i fa un twerk amb la bandera d'Argentina.
Ho he vist. Bueno.
Amb la bandera d'Argentina.
Amb la bandera d'Argentina. I, com sempre, doncs, us porto una mica de música i avui la notícia musical ens la porta Aitana. Ahir al vespre va tenir lloc una de les cites més esperades per la cantant, podríem dir, el seu concert al Wizzing Center de Madrid, que va ser un verdader recital amb el que va tancar la seva gira 11 Razones i que l'ha portat durant l'últim any i mig, gairebé dos, a recórrer pràcticament tot Espanya, entre d'altres, El concert que va plegar milers de persones no es va fer esperar per les sorpreses i va portar a l'escenari músics de la talla de David Bisbal, brutal, veure'ls junts, Lola Índigo, Petaceta, Dani Martín, etc., que van cantar doncs, amb la protagonista indiscutible de la nit els seus temes conjunts. D'aquesta manera, hi ha moltes més sorpreses. Aitana Ocaña va posar el punt i final a una llarga gira, molta música i molts èxits, i també després d'un moment dur, perquè recordem que
ho va deixar
amb la seva parella després de 4 anys i res. Ara toca esperar nova música i de moment us deixo una de les cançons que hem pogut escoltar bastant a la seva gira, que és aquest Mariposas.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Farfalle sulle lampadine, attratte come fosse la luce del sole, come me che tra miliardi di persone vengo verso di te.
Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú.
Y esta noche...
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Encara que siguis de plàstic, te'n recordes? Jo sí.
L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia som més les persones que reciclem els envasos d'abric plàstic i metall al groc per generar nous materials i avançar cap a una economia circular. Per reciclar més i millor, els envasos d'abric plàstic i metall al groc i avall. El futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Para, 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 pa, para, pa. Para, 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 pa, para, pa.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què, però espera, perquè m'has canviat el guió.
Sí.
I torno?
Sí, endavant, vinga.
Bona tarda de nou, Nina Agustí, reportera intrèpida de la ràdio en català i de la ràdio en general. Avui ha sortit al carrer a preguntar alguna cosa que encara no sabem i ha retingut els seus companys a l'estudi. Què està passant?
Ara sí que té tot. Bona tarda de nou, Joan. Avui he convidat, que no he retingut, els meus estimats companys a quedar-se a aquesta secció perquè farem un joc amb les respostes de la gent del carrer. Bona tarda de nou, Andreu i Núria.
Hola.
Hola.
I benvinguts a la pregunta del dia, un espai on tot és possible. Vale, preparats, Us explico què farem. Com cada dia aquesta secció té una pregunta per la nostra estimada gent del carrer.
Ara.
carrers de Sants, al barri de Sants, d'acord? Sí. I després nosaltres parlem amb un expert que ens parla de la temàtica escollida. Però resulta que avui la gent del poble ja és l'expert del dia.
Ui, compte.
Per què? Doncs perquè d'ells depèn tot, de les seves experiències.
Ara.
M'explico?
Ells són l'important.
Exacte. Aleshores, per què punyetes estan els nostres companys a l'estudi? Doncs perquè avui sereu els jutges del joc.
Oh, que bé.
Us sembla bé?
Sí.
Em sembla perfectíssim.
Sí. Us encanta jutjar, així que... És broma.
Hosti, ni Agustí.
No. M'encanta tenir-los aquí perquè són molt necessaris avui. Va, què he preguntat? Doncs molt fàcil, com que venen les festes de Nadal i amb elles els regals, sí. Hem volgut saber quin ha estat el pitjor regal que us han fet.
Ai, de meu.
El pitjor, vol dir el que menys us ha agradat. Aquell que ens preguntem en quin moment has pensat que això em podria agradar?
Sí.
D'acord? S'entén, no?
Tots ho hem pensat alguna vegada.
No? Mm-hmm. En primer lloc, Núria Ros. Ja? Què és el més estrany que t'han regalat?
Ho vaig explicar un dia en directe en aquest programa, però segurament tenim oients nous des d'aquell moment. El més estrany i lleig i desagradable va ser un llibre reutilitzat, és a dir, un llibre que van treure de la biblioteca, espereu, del col·legi on jo treballava, anava a dir, no, on jo estudiava. És a dir, poso un context, no tinc cap mena de problema. La meva tieta, en aquell moment era la meva tieta, ja no ho és, era la directora del col·legi. I què va fer? Doncs en comptes de gastar-se una mica tinqui-tinqui, doncs em va agafar un llibre i hi havia el segell del col·legi on anava, que
fatal.
No diré.
No et puc creure.
Fatal.
Sí,
fatal.
A sobre, totes les pàgines estaven pintades. Bé, horrible. Home. Prefereixo que em regalis un paquet de donuts.
Sisplau.
Va, i ara l'Andreu ens explicarà quin ha estat el seu pitjor regal.
A veure, el meu pitjor regal realment va ser un subratllador groc.
Com?
També t'haig de dir que és molt cutre. Però
és
sí.
Molt cutre, però realment...
Cutre, però funcional.
Però, sí. Clar, aquest era funcional. El que no era funcional era un banyador, sabeu, d'aquests típics que només et tapen les teves parts íntimes?
Ah, els
posen...
de natació.
Els que van fins als ombros.
No, Andreu, no!
Tipo Borat.
Sí, exacte.
Correcte, mare meva.
Doncs un d'aquests. Me l'he posat mai? No.
No, clar.
Imatge brutal.
Clar.
Sí, no la vulguis imaginar.
No, gràcies. Millor te'l guardes per tu, eh? I a tu, Joan, què? Què t'han regalat? El pitjor que t'han regalat?
Jo, mira, així a bote pronto, que en diuen, jo un any vaig demanar a ma gran molt els pijames aquells antics, saps el que vull dir? De quadrets, que es corden?
Sí.
Sí?
Fas tota la pinta.
Sí, m'agraden molt. Què vols?
No.
Fas tota la pinta.
En plan guai, eh?
En plan guai.
Sí.
En plan guai ets un... Malait viejo. Molt bé.
Que no.
I bé, em va arribar un pijama d'aquests, però no era... No era el més adient, diguem-ne. Era lleig.
Val. M'esperava una cosa com l'Andreu, saps?
No, era molt lleig.
Val. Doncs jo, que, ja que em pregunteu, com fa la Núria, doncs si us sembla, aquest any, no us explicaré quin regal, perquè de moment no m'ha caigut cap així...
Tu espera't.
Aquest any, vull dir, fins aquest any no m'ha caigut així com un regal que diguis, el pitjor de la meva vida. Però... Us porto una anècdota, d'acord, que, atenció, no han volgut recollir declaracions, d'acord? No volien que els gravéssim.
Sí.
De fet, és un testimoni que tinc molt apreci. Diu, us explico. A mi, quan anava a quart o cinquè de primària, em van regalar per un amic invisible del col·le uns prismàtics fets amb el rotllo de paper de vàter, la part restant.
Home.
I espera't, que portava uns gomets enganxats com a decoració. I continua dient, jo sóc partidària que si es regala una manualitat, els professors 4 dies abans l'haurien de revisar i dir si s'ha de currar una mica més o no. És que...
Sí,
mare meva. I diu, és lleig perquè tu t'ho curres i reps una...
Merda.
Exacte.
Sí.
Com una casa.
Diu, només et dic que l'any següent van començar a revisar els regals. El profe s'ho mirava abans de donar regals. Normal. Et sembla guai, l'anècdota?
Se'm sembla perfecte, a mi. Val. Aquestes coses m'agraden molt.
I què diu la gent del carrer quan li pregunto pel regal més estrany que han rebut mai?
Qui t'ha embolat amb això?
Això és el que em diuen.
Què tant?
Qui t'ha embolat? Torna'm a posar, sisplau.
Qui t'ha embolat amb això?
Qui t'ha embolat amb
qui
això?
Qui t'ha embolat amb això?
Qui t'ha liat amb aquest
doncs,
assumpte?
Literalment, senyor, jo mateixa. M'encanta aquest tema. Sí, ara us demano que estigueu molt a temps perquè anirem regal per regal. Ara us toca fer de jutges a tots, d'acord? Sí.
A veure.
Jo els he ordenat de manera que penso que del més fluixet al més fort, que diríem, val? Vosaltres l'analitzeu. Anem pel primer?
Va.
Vinga.
Mitjons, en plan, pues vale, però en si no ho sé, no se m'ocorre res més.
Què els diries a aquelles persones que et van regalar aquells mitjons?
Mala meva, que no tenen bon gust.
Què? Simple, no? Simple.
Mitjons sempre cauen, eh?
Sí,
i, no i, i van bé, i van són bé. Necessaris.
Exacte. Sí, van bé.
Però és un regal que no diríem
no
que...
Fa. Il·lusió no fa, però no, no que siguin no, aquests va. Que estan de moda, que són de dibuixets i que valen ja uns diners.
També,
il·lusió
també.
No fa, però està bé. No,
jo avui porto perritos salchicha.
Ui. A la Sílvia Muñoz li encantarà.
Sí. Sí, sí, és veritat.
Sí. Doncs això, ja pot estar ben contenta ella d'haver rebut aquest com a pitjor regal.
Sí, clar, clar.
Això vol dir que els altres sí, han estat bé. Eh?
Sí.
Anem pel segon, vinga.
Uns pantalons de militar, amb els genolleres i tot, de militar molt tàctic.
Vale.
No m'ho esperava, mai m'ha agradat el rotllo i va sorprendre molt que algú pensés que em podia agradar això.
Vale, què li diries a aquesta persona que et va regalar això ara?
Que s'ho replantegi, que em conegui millor i poc més, que no m'agrada el món militar.
Clar, això és com regalar-li un casc militar a John Lennon, per exemple. Saps el que vull dir?
Sí que és una mica John Lennon, eh? Portava sí? El cabell molt llarg, amb barba, t'ho dic en sèrio.
Sí, de debò?
T'ho juro.
Veus? Pacifista.
No, sí, la veritat és que sí. La resta, què opineu?
A veure...
Pantalons militars...
No passa res.
Que t'agrada no. A tu, eh?
Per anar a la muntanya segur que li van bé.
Sí. Jo ho entenc, perquè a mi amb el tema de la roba també em passa, eh? Si em regales roba, o em coneixes molt bé o t'arrisques.
Clar, clar, clar.
És que la roba és molt difícil
és
de regalar, eh?
Sí,
ara. I les talles i tot.
Sí.
Anem pel tercer, doncs. Va,
sí?
Vinga.
Un llavero. El llavero era tipo a lo medieval, ¿sabes? Ya era la de hierro, estaba muy bien. Tenía mucha historia, pero no me gustó.
¿Qué le dirías a esa persona que te regaló eso ahora?
Pues que tenga un mejor gusto.
¿Quién te lo regaló ya, por curiosidad?
Una familiar mía, una prima mía.
Bé.
Un llavero.
Un llavero,
un clauer. Un clauer medieval no té massa ús.
Com que no?
Entendre, un clauer no té massa ús. Més enllà del que es pot fer amb un clauer, vull dir...
Posaré les claus.
Sí, clar. Per això et dic, vull dir, no té massa més enllà. Els mitjons li pots donar més ús, no? Potser.
Sí, potser sí.
Sí.
A veure, també t'he de dir que hauria de veure
com fer el clauer.
El clauer així medieval, ho ha dit, així de ferro... No. És més un regal quan tornes d'un viatge.
Exacte.
No fa nada.
Sí.
No sé que sigui un Pare Noel. Exacte.
Sí, sí, sí.
Va, ens agrada més salseig, no?
Home!
Voleu que posem a nivell, no? Doncs ara ja anem per la meitat dels regals, val? I comencem a pujar una miqueta d'esglaons. Així que anem pel quart.
El més estrany que m'han regalat és una sàbana de llit. Jo sóc mestra a l'escola de flors horroroses, de llit de matrimoni, mora, sí. Unes mares de l'escola.
Què els hi diries ara?
Que una capsa de bombons potser és més encertat.
Potser sí.
Sí. Doncs...
No fan mal una caixa de bombons, mai.
No, eh?
No pas. Els llençols amb floretes, no, va, no van agradar.
Llençols, sí. Floretes, no. No.
Ah, molt bé.
Exacte.
Sí. A mi em farien un favor, perquè van cars, eh? Però clar,
floretes... Digue-ho.
Doncs això, mestres de Catalunya prefereixen bombons i no pas llençols. Així que apunteu-vos-ho, eh? Continuem, anem pel cinquè, vinga.
Hòstia, és que jo m'estic recordant, però és que en plan era molt petita. Com es diu això? Em van regalar la Mickey Misila, em vaig cagar en tot, perquè jo vaig fer un regal superguai i em van regalar un... Els cubs aquests que era una brossa i era com una pedorreta.
Ah, sí?
Em van regalar això, em vaig cagar en tot, sí.
No et va agradar gens, eh?
No.
Què li diries ara a aquella persona que t'ho va regalar?
L'engegaria la merda. Bueno, ja la vaig engegar la merda en aquell moment, crec.
Sí?
Sí, perquè eren regals xulos, joder. Jo vaig regalar unes orejites supermones i em van regalar un puto cubo de merda d'aquests dels xinos, sí.
Home.
No, para, una classe de netejar la boca no li van regalar? No.
Compte que t'estan fent un regal. Lleig, però regal.
Puc dir una cosa? S'ha agraït. Sí. La poca estona que ha durat això, 8 tacos he hagut de
per això.
Sí,
home.
Sí.
Mare meva.
Mare de Déu.
A mi m'agradaven aquests cubs.
A mi m'encantaven.
Ai, no, per favor.
Desestressava molt.
Sí, moltíssim.
Sí,
era
sí.
Molt xulo.
És així, és així.
Veus, la Núria Ros m'entén. Molt bé, així m'agrada, molt bé. Abans de passar al sisè,
sí.
D'acord, perquè ja arribem al sisè regal, us demano, sabeu què és el Wordle?
El què?
Sí, el joc aquell,
sí,
no?
Sí, el Wordle.
Mm-hmm. Wordle.
Quin joc és el Wordle?
És el joc de paraules que s'ha posat molt de moda des de fa uns anys, similar al paraulògic, però en lloc de dir de tenir moltes oportunitats i haver de descobrir doncs, totes les paraules que es puguin construir amb aquelles lletres, el que has de descobrir és una única paraula
sí.
I tens X oportunitats per encertar.
Val.
Quan més difícil, doncs menys oportunitats per encertar la paraula. Mm-hmm. D'acord? Ara sí, ja podem donar pas al sisè regal.
Una mica invisible, m'han regalat de... Saps el joc del Wordle?
Sí.
Vale, pues com un Wordle, però com de paper. I llavors, amb fitxes del parxís, eren com diverses lletres, i llavors és com que, pues com jugar amb una persona així, el joc de taula, saps? I era una mica com enemic invisible, i llavors era com un pongo realment, però com a joc. Era bastant raro, la veritat, i una mica avorrit, però bé.
Què li diries a aquella persona que et va regalar això, ara?
Em va fer molta gràcia, o sigui, com va ser com... O sigui, com que hi era la idea de que et regales un pongo, pues va ser com, pues bon pongo, saps?
Qui era? Un amic
del cau.
Bon pongo?
Sí.
Sí, no?
Què en penseu dels pongos?
Que acumulen pols.
Sí. Jo penso que és horrible, fer-lo de, va, ens regalem pongos.
No, horrible.
Sí. Una bona manera de perdre el temps ideant un joc de taula inútil, també t'haig de dir.
Sí?
Sí, és la meva opinió d'aquest Wordle.
Val.
Coses que passen per ser monitor o cap, que no deixes de pensar en jocs i activitats.
Ai, Déu meu.
Passem al setè? Esteu preparats?
Sí.
Som-hi.
Vinga, va, apa, el setè.
Bueno, pels 18 em van fer un mix de regalos i entre ells hi havia el típic, no? Una mini cachimba, hi havia un paquet de tabac perquè fumava... Va, tonteries.
Però llavors et va agradar o no el regal?
Bueno, no, o sigui, no és un regal que hagués dit, hòstia, que guai, un regal dels 18.
Una mini cachimba.
Sí, no, crec que no l'he utilitzat en ma vida.
Que cutre.
Que cutre, dius? Ui,
sí,
perdona.
Sí, bastant cutre, la veritat.
Sí, home. Sí, la nòvia, ai, que és la del cubell de brossa que sí. Fa pets.
Ah, és la d'abans.
Sí, és la d'abans. Val. Diu que cutre una cachimba.
Li diu que cutre una cachimba.
Bueno, perdona.
A mi m'agradaria,
Sí, està
a mi
bé,
també.
A ell li va agradar en el moment.
Sí, és un xulà.
Pobre, la nòvia ha anat, que cutre, que cutre.
Dient cachimba, però té un nom, eh?
Ja.
Xixa.
Xixa.
Xixa. Gràcies, Andreu.
Molt bé.
T'has posat en el tema?
Sí, és que en tinc una casa. No passa res, de decoració.
De decoració? No. A veure, que fumar xixa no és dolent, no, no és res.
No, realment sabeu on està l'armari.
No, sí. Depèn de què poses dins.
Correcte. Però no...
Ja està.
Endavant.
Ja
sí, esteu posant en un jardí que millor passem al vuitè regal.
Ah, sí, el que menja un rellotge que em va regalar ell. Sí.
Vale, i què li diries ara?
Li vaig tirar pel cap, quasi.
Exacte. No vam encertar, aquell dia no vam encertar. Sí.
Va ser així, eh?
Sí.
I per aquí?
És que a mi tot va bé.
Jo sempre acerto.
Sí.
Sempre acertes, eh?
Sí. Ja està.
Doncs, com sempre, heu pogut observar que eren parella, d'acord? O sigui,
sí.
I li diu, el pitjor regal és aquell que em vas fer tu, aquell rellotge tan horrible.
Rancorós.
Com sempre, la pregunta del dia posa a prova la solidesa dels fonaments de totes aquelles parelles amb les que ens trobem, I provoca moments tan entranyables com aquest,
sí. La
veritat. Clar. Així que ara ja arriba l'hora de donar pas al...
Sí? No m'ho crec. A què? Digue-ho.
Al bonus track.
El bonus track.
Doncs ja ho veieu, estem a punt d'entrar a les vacances de Nadal i aquí a la caravana ens agrada fer una miqueta l'asa,
De xirinola. Alegria i xirinola.
No és xerinola.
Xerinola. Escolta'm. Cadascú té el dialecte que vol.
Sí. Donem pas al bonus track d'avui, que senyores i senyors i jutges d'aquest joc s'emporta el premi d'avui, segons el meu parer,
sí?
Ja em direu vosaltres. El regal més estrany, la situació més incòmoda i el regal més surrealista de part de la persona menys esperada, la tieta.
Ai.
Quan tenia 18 anys, la meva tieta va decidir regalar-me una nina inflable al dia de Reis, davant de tota la família. Per sort, no tenia cap orifici en el que posar-hi res.
What?
Però va ser una imatge una mica impactant. La meva mare em va mirar com, però què està passant aquí? Però tu creus que és normal, això? I va ser molt incòmode.
No. Què us ha semblat?
Normal no és.
Surrealista.
Normal no és.
Home, clar, és el que ell diu, no? Tota la família ja mirant.
Clar.
La tieta, mira.
I li regala la tieta, això.
Sí, la tieta li va regalar pels 18 anys. Que graciosa, la tieta.
Sí?
Mare meva.
La tieta. Ai,
que la portarem
aquí.
M'ha
quedat amb la frase, no tenia res per posar cap orifici. A mi m'agrada molt aquesta frase. Només la deixo l'aire perquè la gent pensi el que vulgui.
I ara podríem dir allò del nom de la persona que no me'l sé, li direm Albert, Albert 2022.
Exacte, és així.
Doncs
tenim un altre testimoni?
Sí? Me l'has portat tu de sorpresa.
Va,
de regal de Nadal.
És aquest.
Vinga, va.
Hola, caravanero, sóc la Marta del magazín del matí a Ràdio Estel. També us volia compartir el meu regal, el meu pitjor regal. Va ser, en aquest cas, un pongo. Fa uns anys vam fer un sopar amb uns amics i vaig obrir el meu regal i era un regal que jo havia fet a la persona a qui jo doncs, li vaig tocar. Li havia fet anys enrere, li havia dut de la Xina uns palillos xinesos preciosos de ceràmica, i ella havia oblidat completament que aquells palillos els havia regalat jo. Aleshores, quina va ser la meva sorpresa i la seva quan li vaig dir, ostres, Montse, aquests palillos crec que, de fet, te'ls vaig regalar jo. Però bueno, en fi, la gràcia és donar-li la volta, ens vam fer un bon tip de riure. Apa, que tingueu bon programa, una abraçada.
Gràcies, no fort, gràcies, Marta.
Ai, no, se m'ha posat la pell de gallina i tot, no? Imagina't això, el moment.
Això és un tierra trágame, eh?
Sí, sí. Montse, escolta'm, gastem una mica.
Una mica lleig.
No?
Sí. Okay. També t'haig de dir que em sembla que ha destronat.
Sí.
El nostre suposat Albert.
Jo també
ho diria. Aquest és el guanyador.
Un aplaudiment per Marta Jorquet.
Vinga, Marta!
Per cert, escolteu cada dia Ràdio Estel al matí, amb el magazín del matí, que us ho passareu molt bé. Dit sigui de pas.
Un recordatori.
Ai.
Arriben les festes, farem regals. Sí. Sisplau, pregunteu si no sabeu fer el regal.
Correcte.
Perquè si no, ja està. Sí, apa, fins aquí la pregunta del dia, Joan.
Ja està? Hem acabat?
Sí.
Sí?
Sí.
Segur, eh?
Ja no em queden més pàgines de guió, si vols improviso.
Gràcies a tothom, anem a publicitat. Fins ara.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Estel. Aquest dissabte 24 de desembre, Ràdio Estel transmetrà en directe la Missa del Gall a partir d'un quart de vuit del vespre des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. La llum de Nadal es començarà a encendre als peus de la patrona de Barcelona. Viu amb nosaltres aquesta missa amb el somriure i l'alegria del naixement de Jesús. Aquest dissabte, dia 24, a un quart de vuit del vespre des de la Basílica de la Mercè. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Vuit minuts que passen gairebé de dos quarts de quatre de la tarda i aquesta hora, com cada dimecres, la caravana es llença de ple al món de la ciència i la tecnologia per descobrir i aprendre una mica més del nostre planeta. Avui, un petit trosset de la NASA puja avui a la caravana, Nina.
Doncs sí, Joan, estem parlant d'Ariadna Farrés. Ella és especialista en astrodinàmica i doctora en matemàtica aplicada a la Universitat de Barcelona. L'Ariadna és treballadora de la NASA, treballa en el Centre de Vol Espacial Goddard i a l'Institut d'Heliofísica Planetària Goddard, a Greenbelt, Maryland, als Estats Units, des de fa 5 anys. Ella és, a més, membre de la tripulació del projecte espacial Hipàtia 1, una missió de 9 dones científiques catalanes que a l'abril del proper 2023 viatjaran a una estació anàloga situada al desert de Utah, que simula les condicions del planeta Mart. Durant 15 dies, completament aïllades de la resta del món, faran recerca en astronomia, biologia, enginyeria i altres camps. Més enllà de la recerca, volen encoratjar i inspirar a nenes i noies perquè, si ho volen, s'animin a convertir-se en científiques, enginyeres, tecnòlogues i matemàtiques, tal i com ho han fet elles. Avui, doncs, puja la caravana la doctora Ariadna Farrés.
Gràcies, Nina. Ariadna, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
They'll call it a mystery. They're gonna call it
victory.
We'll be writing history. It's gonna be
victory.
There'll be signs on top of signs, just so you'll know that
history.
It's saying victory.
Va, pràcticament 5 minuts, ja arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Estem escoltant aquest I See a Victory, una cançó de Pharrell Williams, amb la que m'ha agradat començar perquè pertany precisament a la banda sonora de la pel·lícula Figures Ocultes, un film de Theodore Melfi, i molt probablement, Ariadna, et deus estar preguntant què fot aquest boig? Doncs bé, tranquils, perquè m'agrada començar amb ella perquè aquesta pel·lícula narra la història real de tres dones, la Katherine Johnson, Dorothy Vaughan i Mary Jackson, tres brillants dones negres científiques que van treballar a la NASA en plena guerra espacial i que va lluitar amb totes les seves forces per la lluita dels drets civils de les dones i de la comunitat negra nord-americana. Elles van aconseguir resoldre grans reptes. Ara vosaltres, en un context molt diferent, Ariadna, suposo que seguiu inspirant a les noies convertir-se en científiques, en tecnòlogues, el que deia la Nina, no? Encara, però, hi ha poques dones a dia d'avui en el camp de la ciència, de la investigació científica?
Bueno, depèn una mica de l'àmbit científic en el que et dediques. Sí que és veritat que, per exemple, en àrees com la biologia, medicina i, a més, sí que hi ha més dones que homes, en general, però quan ens parlem amb enginyeria matemàtiques, sí que la representació femenina és molt baixa. De fet, els números són molt baixos. Tenim la sort que no estem tan malament com estava la Katherine Johnson i totes elles van trencar moltes barreres, però encara ens en queden moltes per trencar.
Sabries dir quantes dones treballen a NASA o no?
No t'ho sabria
ni
dir.
Idea, eh?
Ni idea, no et sabria dir el percentatge, sincerament.
Segueixen sent necessàries, doncs, en ple segle XXI projectes com la missió Hipàtia 1, per exemple?
Jo crec que sí, perquè, de fet, no deixem de ser una anomalia, no? És bastant normal tenir tripulacions científiques on tots són homes, però un que sigui tot dones encara són minoria, i la majoria que hi ha tenen una o dues dones dins la tripulació. No acostumem a ser majoria en aquest tipus de missions, per tant, jo crec que sí que cal ser referents i fer aquest tipus de projectes.
Ara ens ho explicava la Nina i jo flipava, eh? 9 dones catalanes que van a la NASA amb una simulació a Mart, en un desert de Utah. Per què 9 dones catalanes? És a dir, com arriben 9 dones catalanes a treballar a la NASA i a participar en una missió d'aquestes característiques?
Bé, primer de tot, no totes treballem a la NASA, sinó simplement dintre de la tripulació jo sóc l'única que treballa a la NASA, la resta són científiques catalanes i que treballen aquí, menys la Mariona i la Cesca, que estan a l'estranger. I tot sorgeix, sobretot, part de la Mariona, que és la nostra comandante, que va tenir... Ella sí que va fer una missió anàloga fa 2 o 3 anys, el 2019, i es va quedar amb el coquet i, parlant amb una altra companya, la Carla, va tenir la idea genial de fer aquesta missió de 9 dones catalanes i ens va anar cridant una a una.
Ariadna, quan parlem d'Hipàtia 1, ben bé de què estem parlant? De què va aquesta missió? Què hi fareu allà?
Doncs durant aquesta missió, per una banda, simularem les condicions de Mart, el més fidedignes que podem. Òbviament estem al desert de Utah, no estem a Mart, per tant, hi ha coses que no podem simular. Com
doncs mira, ja et paro aquí de primeres. Com es fa això? Com es fa que un desert simuli Mart?
Bueno, perquè l'entorn geogràfic és el mateix, les condicions d'aïllament també són les mateixes. Per exemple, quan estiguéssim a Mart, si és un assentament o una base marciana, no podem sortir a fora, no sé, que ens posem l'escafandra, tinguem l'oxigen, les coses d'oxigen i de més. Per tant, tot això ho haurem de fer. És a dir, si nosaltres volem sortir a fora, ha de ser amb un propòsit de missió. És a dir, volem anar a recollir unes roques per fer no sé què. No podem dir, li de gust estirar les cames, surto cap
doncs
a fora.
No.
T'aguantes i et quedes a dintre.
Què més hi fareu allà? Què és el que investigareu allà?
Doncs cada una de nosaltres té un projecte diferent. Per exemple, la Mariona farà observacions d'astronomia, la Carla estarà estudiant coses dels cicles circadians, tindrem piles fetes amb material orgànic. En el meu cas, estudiaré les opcions de tenir GPS a Mart. Cada una té un objectiu diferent de recerca.
Em deies que tot plegat ha de ser una missió tal qual, eh? Ara em comencen les meves preguntes que poden semblar absurdes per a algú que coneix tant sobre la matèria com l'Ariadna, però que jo no en tinc ni punyetera idea. Com hi aneu fins allà? És a dir, aneu en cotxe o aneu en coet, per exemple?
No, anem en cotxe. Bueno, clar, cotxe. Primer volarem fins als Estats Units i d'allà el poble més proper crec que està unes 2 o 3 hores en cotxe i anirem en cotxe fins allà.
Per què el nom d'Hipàtia 1?
Bueno, sobretot per qui és Hipàtia, no? Hipàtia és la primera científica, astrònoma, filòsofa que es coneix i volíem com rendar homenatge a aquest. Ens va semblar que era molt adient com a nom.
Els homes hem creat, desgraciadament, segur que ho coneixes, un sistema horrible que es diu el patriarcat. Darrerament n'estem parlant molt, per sort, que genera els anomenats sostres de vidre. Hi ha sostres de vidre en el món científic?
Sí. No et sé dir com s'estan trencant o si s'estan trencant, però sí que hi ha sostres de vidre, perquè realment moltes vegades sí que és veritat que hi ha cada cop més dones que es dediquen a estudiar una carrera científica, que aposten per fer un doctorat, però a la que mires els números sempre hi ha aquell efecte tisora que comença moltes dones, però n'acaben molt poques en percentatge, i per tant tot sembla indicar que hi ha un sostre de vidre que que et permet, bueno, que t'impedeix com anar pujant, ja sigui perquè no tens representació, no tens referents en posicions de lideratge i, per tant, no pots accedir, o perquè el sistema en si no t'ajuda a poder pujar.
Ariadna, hi ha una pregunta que jo sempre faig normalment a les actrius joves quan venen a aquest estudi i que els oients diran: una altra vegada, Joan? Doncs sí, una altra vegada. I s'ha de preguntar tantes vegades com faci falta. Dedicar-se a la ciència ja deu ser complicat de per se, eh? I ja parteixo aquesta base. Ara bé, dedicar-se a la ciència, si ja és difícil, sent jove encara és més difícil, i sent jove i dona ja és complicadíssim?
Jo crec que una bona part és vocacional. T'ha d'agradar molt la ciència per dedicar-t'hi. I sí, és difícil, però com moltes altres carreres, no, suposo, hi ha una part d'inestabilitat, que has d'estar constantment buscant recursos, buscant beques, saltant d'un lloc a l'altre, que potser les actrius també estan acostumades a aquest tipus de vida, no? I sí, és difícil, però bueno, es fa perquè t'agrada i tires endavant.
Hi ha manca de recursos en investigació, i no parlo de l'estat espanyol, per exemple, parlo a nivell mundial.
No ho sé. Jo crec que depèn dels països. Hi ha països que tenen més recursos que nosaltres. Aquí a l'estat espanyol sí que és veritat que els recursos són baixos, dedica pocs diners a la ciència, perquè potser en ciència moltes vegades el retorn és a llarg termini, no a curt termini. I si premies el retorn a curt termini, la ciència no, moltes vegades no t'ho dona, no? Però en altres països sí que es dedica més a
fer... Estats Units, per exemple, s'ho prenen més seriosament?
Jo crec que sí, s'ho prenen més seriosament, sí.
Si parlem de tu, Ariadna, què vol dir ser astrodinàmica?
És una especialitat que la idea és estudiar el moviment no dels astres, sinó dels objectes artificials al cel, no? És a dir, com quan tens un satèl·lit, quan tens una nau espacial, com es mou i com pots fer-ho per anar d'un punt a l'altre, diguem.
Ui, ara m'estàs obrint un ventall. Com es mou un satèl·lit?
Bueno, un satèl·lit es mou. Primera, pensem que a l'espai, per dir-ho d'alguna manera, no hi ha combustible limitat, no tenim benzineres a l'espai, per tant, un cop se'ns acaba el combustible, s'ha acabat la missió. I llavors, en principi, les forces que actuen al satèl·lit són la gravetat dels diferents planetes, i diguem que d'alguna manera el que fem és llancem un satèl·lit, aquest es mourà indefinidament fins que decidim canviar de rumb, ja sigui una maniobra o perquè passem a prop d'un planeta i ens dona un gir per portar-nos cap a un altre, diguem.
Suposo que hi ha un dia a la teva vida, Ariadna, que dius: lo meu és la ciència, no?
Sí.
I quan dius lo teu és la ciència, ja somies en treballar a la NASA?
No, jo crec que de petita somiava en ser inventora i després somiava amb... L'espai sempre m'ha interessat. Anar a la NASA, com que estava als Estats Units i no tenia referents o no coneixia gent que hagués fet el salt, tampoc m'ho plantejava així com... Bueno, suposo que sí, que de petita a petita pues, havia somiat anar a la NASA perquè és el nom que tens, no? Però sí.
Com acabes treballant-hi a la NASA?
Pues per casualitats de la vida, almenys en el meu cas. Jo estava fent, acabat el doctorat, fet els meus postdocs i intentava tenir una plaça de profe aquí a la Universitat de Barcelona. I bueno, entre un procés d'esperar resolucions de places i de més, estava una mica farta, una mica de tot, i parlant amb un professor, ell em va fer diferents propostes. Mira, mentre esperes que això es resol la convocatòria, perquè no te'n vas a fer una estada aquí o allà, i el nom de la NASA va sortir. Jo, ups, se'm va quedar allà.
Calla, no?
Calla. En aquell moment dic, hòstia, bueno, pues... I llavors va sortir l'oportunitat d'anar a fer una estada de 4 mesos allà a treballar amb ells. Quan vaig tornar no m'han donat la plaça, ells havien quedat molt contents amb mi, i llavors em van proposar d'anar a fer 7 mesos més a acabar el projecte que havia començat. I 7 mesos, 1 any, 2 anys, 3 anys, ara ja fa 5.
És tan peliculero com sembla treballar a NASA o no?
Un amic, bueno, és que crec que Amèrica és molt peliculera en si, tot ella, no? Però... però al final... Clar, no sé què s'imagina la gent quan entra a la NASA, i ara quan hi he entrat és un campus...
Armageddon. A mi em ve el cap la pel·lícula Bruce Willis.
Bruce Willis,
tinc el cap.
No, no és tant. Pensa que a les pel·lícules...
Suposo que t'hi deus trobar cada dia, amb això.
Clar, les pel·lícules... T'he de dir que l'espai... O sigui, passen coses molt xules, però tot és molt a càmera lenta, diguem. Llavors, jo què sé, quan, no sé, ara últimament, pues, a vegades els meus amics acaben pues, llençant un coet, els dic, aneu, mira com es llença el coet, i bueno, són 3 minuts que fas, surt, i després ja està. O un dia em sembla que estàvem aterrant l'ESA va aterrar una sonda, un cometa, i clar, la imatge que tens és pues, molta gent davant d'una tele, comandes de control, touchdown. I ja està. Clar, no, perquè les imatges triguen molt i de més, i per tant costa molt de veure-ho en directe. Per tant, la part peliculera te la pots fer al teu cap, però en realitat és... Ja
clar. Tu ja has estat a l'espai?
No, a l'Espai no.
No.
No, he vist...
Tens intenció d'anar-hi o no?
M'encantaria.
És factible? Ho veus factible?
Ara mateix sí, tinc molts diners, però no és el cas. perquè la selecció d'astronautes està limitat a un grup de gent molt, molt petit. Diguem, de fet, ara l'ESA va anunciar la setmana fa un parell o tres de setmanes la nova fornada d'astronautes, hi ha dos espanyols, però feia 10 anys que no sortien places.
Han de passar una sèrie de proves molt bèsties, no? Si no m'equivoco.
Sí. Bueno, jo m'he presentat, però no em van agafar, òbviament.
Vol dir òbviament.
Bueno, òbviament, bueno, perquè estic aquí, essencialment, perquè ja, si no ja m'he anunciat. Però són primer, hi havia tot una preselecció i tot de proves físiques i de més, sí.
Mirant de cara al futur, missions com la teva, és a dir, Hipàtia 1, ajuden a apropar-nos més pel dia en què es pugui arribar a Mart?
Sí, perquè la idea és anar mica en mica aprenent una mica del que hi ha, com que un viatge a Mart, per exemple, són 6 mesos de viatge, més tot el que haurem d'estar allà i de més, ens ajuda mica en mica a anar preparant-nos, entrenant-nos, quines coses hem de tenir en compte, com sobrevivim a l'aïllament, a la comunicació, totes aquestes coses.
Per tant, vosaltres heu de fer també aquesta mena d'entrenament, com si fóssiu astronautes, de fet.
Sí, passa que suposo que l'entrenament que farem serà una mica menor, però sí que hi haurà tot un entrenament just abans d'entrar a la base, en el que ens ensenyen una mica els protocols, com ens hem de comunicar, on estan les coses, vull dir, tenim un petit entrenament previ abans de començar la missió.
Físic, també?
Crec que no. Nosaltres sí que ens prepararem físicament una mica. Tenim una de les membres d'Hipàtia que ens està fent unes rutines d'entrenament i 3 mesos abans de la missió començarem a entrenar-nos físicament.
Parlàvem de Mart. Et preguntava si aquesta missió ens apropa a arribar a Mart. Per què és tan difícil arribar a Mart?
Perquè està lluny, diguem. Essencialment perquè està lluny i és el temps que es triga. Les distàncies del sistema solar són molt grans. Els sistemes de propulsió que tenim són els que són. I d'alguna manera hem de pensar que per arribar a un planeta o on sigui podríem anar-hi molt més ràpid, però tal com accelerem hem de frenar. Llavors necessitem molt combustible per accelerar i per frenar. Per tant, a vegades hem de prendre autopistes més lentes, diguem, però per arribar-hi de forma segura.
Una altra de les preguntes que segur que et fan dia rere dia, tu ets d'aquelles que penses que hi ha vida fora d'aquest planeta? Si no, ¿cuánto espacio has aprovechado?, que deia aquell,
exacte,
no?
Exacte, sí. Jo crec que sí, si no, jo penso el mateix. ¿Cuánto espacio has aprovechado?, no? Però el que sí que no tinc clar és si arribarem a trobar... perquè hi ha moltes formes de vida. Si hi ha vida, si hi ha vida intel·ligent, si aquesta vida intel·ligent arribarà a trobar-nos a nosaltres.
Stephen Hawking deia allò de si hi ha vida intel·ligent en un altre lloc, millor que no ens trobin.
Exacte, potser sí. No sé, però el que em fa por és que les distàncies són tan grans i nosaltres ens movem tan a poc que no tinc clar que arribem nosaltres a veure altres alienígenes, diguem, o almenys durant la nostra vida curta. Però sí que és... Jo crec que sí, que en els propers anys sí que descobrirem indicadors de vida en altres planetes, en altres sistemes solars.
T'ho preguntava perquè a Mart sí s'havia descobert que hi havia hagut vida, no? Si no m'equivoco, aigua segur.
Aigua segur, vida, jo crec que encara està així.
Encara no se sap ben bé,
jo crec que encara no se sap ben bé. No estic al dia de les últimes, diguem, investigacions a Mart, però no em sona que s'hagi trobat vida. Crec que es creu que és possible que n'hi hagi hagut i hi ha indicis de que potser la vida, igual que la vida va arribar aquí, a Mart també hi va arribar, però degut a com és Mart, el fet de que no té atmosfera, el fet de que l'eix de rotació gira més que el nostre, hi ha tota una colla d'indicadors que sembla que la vida va acabar abans. Però Mart està dins del que s'anomena la zona habitable, que és la zona on pot haver-hi aigua líquida, i és la zona on amb aigua líquida és com entenem la vida. Llavors, pues, té condicions similars a la Terra, però ara no hi ha ningú.
Et preguntava abans si creus que algun dia podríem arribar a Mart, entenia que sí. Més a prop que lluny o més lluny que a prop?
No, jo diria més a prop que lluny, però potser jo diria en els propers 10, 15, 20
sí?
anys.
Sí? Tant aquí?
Jo crec que sí.
Ara m'imaginava jo 100 anys, una cosa així.
No, jo crec que sí. El que és possible és que som tan tossuts, la humanitat, no? que hi arribarem. El fet d'assentar una base i de més, potser i viure a Mart com a societat, jo crec que això està molt lluny. Però el fet d'enviar-hi persones, igual que vam fer quan vam anar a la Lluna, jo crec que està relativament a prop.
Tindria un seguiment espectacular.
Segur. Passa que hi ha una... No sé, és que la ciència avança tot tan ràpid, no? Que em costa imaginar que dintre de poc que ens costi tant, no? Però... Però sí que és molt costós. Hi ha moltes coses que hem de resoldre a l'hora d'arribar fins allà i com mantenir-nos en vida, diguem, o sostenir-nos durant els 6 mesos de viatge, com arribem allà, tot.
6 mesos de viatge?
Ara mateix, sí.
Clar, em deies lluny, jo m'imaginava lluny, però clar, 6 mesos...
Clar, són 6 mesos compte. Dintre d'una càpsula. En el cas de tenir pues, tot el menjar, pues, una mica, has de ser capaç de fer una mica d'exercici.
Ah, doncs i... arriba allò encartronat.
Imagina't, si 3 hores amb cotxe ja estàs, que has d'estirar les cames.
Deixeu-me acabar amb aquesta pregunta, que al final és del que serveix tot plegat tan bé, i sobretot, com hem dit abans, Hipàtia 1 té com a objectiu animar les noies a estudiar carreres científiques, matemàtiques... Què li diries a aquella nena, aquella noia que ens estigui escoltant i que vulgui arribar a la NASA com tu, per exemple? Que digui, hòstia, jo vull ser l'Ariadna.
Doncs que no... que pregunti, que tiri endavant i que segueixi el que li digui el cor, diguem, que amb ganes de fer coses pues surten les coses.
A tu t'han dit no alguna vegada?
Sí, moltes vegades. Però bueno, pues, preguntes una altra cosa o te'n vas i obres una altra porta.
És qüestió de ser tossut, eh?
Sí, jo crec que sí. Bueno, sempre et diran que no tot surt a la primera. Però, bueno, mica en mica vas provant i sí, dels nos també se n'aprèn, sempre, jo crec.
Ariadna Farrés, treballadora del Centre de Vol Espacial Goddard. Per cert, m'ha cridat molt l'atenció que es digui Goddard.
Sí, l'altre dia també ho van preguntar. És el nom d'un científic o alguna persona important a Estats Units.
Dèiem que treballar al Centre de Vol Espacial Goddard de NASA i a l'Institut d'Heliofísica Planetària Goddard a Greenville, a Maryland, als Estats Units, des de fa més de 5 anys, i que, per cert, aniràs a aquesta missió ara a l'abril, eh? Comença la missió.
Sí, a mitjans d'abril.
I esteu 15 dies.
15 dies, sí, sí.
I després segueix la investigació, entenc.
Sí, seguirem la investigació, bueno, cadascuna en funció del que haguem trobat. Mm-hmm. I la idea també, ens diem Hipàtia 1 perquè ens agradaria que hi hagués un Hipàtia 2, 3, el que sigui. Ja no sigui potser nosaltres, però amb altres dones que també participin d'aquest tipus d'experiències.
Segur, segur, jo n'estic convencidíssim. Ariadna Farrés, moltíssimes gràcies per pujar a la caravana, que no és un coet, però escolta'm, mira, està bé.
Està bé, està bé. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada. Nobody stands on top of science, just so you know that he is the